Presentaré a la primera ponent del matí. És la Casey Scott-Songin. Ella és especialista en recerca en metodologies quantitatives i qualitatives, amb més d'una dècada d'experiència en la investigació de públics a Regne Unit i Nord-Amèrica. Té un ampli coneixement del funcionament intern dels museus, ja que ha estat investigadora d'usuaris al British Museum, responsable sènior de dades i d'anàlisi a la National Gallery i responsable sènior de recerca i anàlisi de públics al Victoria and Albert Museum. Va fundar The Creative Researcher l'any 2021 amb l'objectiu d'ampliar l'abast de les pràctiques de recerca de públics a les organitzacions culturals del Regne Unit. Des de la seva fundació, ha treballat amb clients com la Tate, el Museum of London, el British Council o l'Smithsonian Design Museum de Nova York. Per tant, un plaer que estiguis aquí, Casey. Un aplaudiment per ella. Moltes gràcies.
Thank you so much for having me today.
Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer per mi estar aquí pel 10è aniversari de l'Observatori. El visitador híbrid és una cosa que molts de nosaltres hem parlat durant molt de temps, sobretot en els darrers 5 i 10 anys. S'ha dit que el 2017 es va parlar de les audiències digitals i se n'ha continuat parlant. Com és aquest visitant quan pensem en un visitant presencial i virtual? Com s'extén aquesta visita? Els museus han estat parlant de la introducció de mitjans digitals durant 2 dècades. Els telèfons intel·ligents es fan servir molt i els museus estan confrontats amb aquestes pràctiques. Es volen millorar l'accessibilitat, la visibilitat, els museus, els pressupostos dels museus s'han hagut d'estirar per cobrir més mitjans. I sabem que la idea d'un públic digital no és nova, tampoc ho és el fet de mesurar-la, però aquestes pràctiques encara són rellevants avui dia, a mesura que aquesta medició del públic digital és més sofisticada i complexa. És important veure què significa mesurar aquest públic digital pels museus. Hi ha 3 espais en els que els museus interactuen amb aquest públic digital. Màrqueting i sensibilització. Fem servir els mitjans socials, les visites a les pàgines web, l'e-mail, també les pàgines de valoració i també ChatGPT més recentment. La segona és la interacció digital. La digitalització de les col·leccions en línia, les persones que consumeixen contingut creat pels museus, ja sigui presencial o en línia. I també les intervencions digitals in situ, la realitat augmentada, virtual, les guies digitals, els codis QR, les apps de traducció, el Wi-Fi, són les 3 coses principals que pensem com interactuen els públics digitals amb els museus. I per descomptat, la pandèmia va destacar la importància de l'aspecte digital pels museus, però també va destacar els reptes als quals s'enfronten, les transformacions digitals que van patir els museus dins els durant la pandèmia va marcar els museus que estaven més endinsats en la digitalització i va augmentar la bretxa entre els museus que ja havien adoptat les tècniques digitals i els que no ho havien fet tant. I des de la pandèmia del Covid hem vist que hi ha hagut canvis en el comportament del públic, que vol dir que els museus ja no poden ignorar tot aquest públic digital. I cada vegada hi ha més expectatives per la banda d'aquests públics digitals i això fa que sigui més crític pels museus endinsar-se o adoptar aquestes tècniques digitals i entendre aquestes audiències, aquests públics digitals, ajudarà els museus a mantenir la seva rellevància. La pandèmia va portar aquesta digitalització i molts museus volen adoptar noves plataformes i també va destacar que molts museus, sobretot els que no tenien estratègies digitals, van intentar ser rellevants per l'audiència adoptant tècniques digitals i van aplicar tècniques de medició de l'audiència. En una enquesta feta per Nemo sobre l'impacte del Covid als museus van descobrir que, tot i que el 93% dels museus que van respondre havien augmentat o iniciat la seva presència a les xarxes socials i el 53% havia augmentat o començat o creat contingut vídeo durant la pandèmia, això no es va traduir necessàriament en una medició de l'audiència digital, atès que gairebé el 40% va afirmar que no feia un seguiment o no coneixia el nombre de visitants. Això va fer veure que si no es mesurava aquest públic digital, feia que fos difícil prendre decisions perquè els museus no tenien el coneixement sobre qui era aquest públic digital i com es comportava. Per tant, des del Covid-19, les coses han canviat una altra vegada i aquesta vegada pel que fa al comportament del visitant. Hem vist que molts visitants han tornat a visitar presencialment els museus i per molts ha estat una priorització de l'experiència presencial per sobre de la virtual. Però l'expectativa del públic ha canviat i la forma com passen el temps. I els museus ja no existeixen en la seva categoria pròpia, sinó que competeixen amb altres experiències, com poden ser exposicions híbrides, immersives, escape rooms i també els serveis de streaming, com Netflix. Hi ha hagut un canvi en els tres tipus, en els tres canals amb els quals els museus interactuen amb els visitants. Per exemple, ara es fan servir influencers, també el boca a orella, també hi ha algoritmes per mostrar contingut rellevant i mostrar el que fan els museus. Des de la interacció digital hi ha una expectativa que les coses estaran en línia i que és una cosa que esperem trobar. Si una cosa ja no està en línia, no existeix. Això és una expectativa, genera una expectativa perquè les col·leccions es digitalitzin i que el contingut dels museus estigui disponible en línia. I per les intervencions digitals, fer intervencions digitals in situ és una cosa que s'espera. Per exemple, fer servir el telèfon intel·ligent al museu o altres, parlar també de traducció o consumir contingut en formats diferents. És una cosa que els visitants esperen poder fer en un contingut. Per tant, el digital s'ha convertit en una part de les nostres vides i s'espera que puguem fer servir aquest contingut digital al museu. I això vol dir que les expectatives estan canviant. Ja no és opcional pensar que l'ecosistema del visitant i del visitant virtual és diferent. Hem d'entendre millor l'experiència holística del visitant. I això pot semblar aclaparador, però no hauria de ser. Els museus haurien de pensar de manera més estratègica sobre les visites presencials i virtuals. Vivim en una època de molta informació i per continuar a ser rellevants, els museus han de veure com encaixen en la vida dels seus visitants i no com els visitants aniran al museu. Quan pensem en aquesta experiència del visitant híbrid, pensem en plataformes que el museu té. I això és un producte, pensem que tenim les visites només en línies, les presencials i les presencials i virtuals alhora. I pensem en la pàgina web i les plataformes de xarxes socials, els productes digitals que existeixen al nostre museu. Però la realitat pels visitants és diferent. Els visitants fan servir una varietat de plataformes pròpies i de tercers que els permeten decidir què visitar. Des de la pandèmia hem vist un augment de consum de contingut passiu a través de les xarxes socials, cada vegada és més important el boca a orella, I perquè hi ha més coses per triar i la gent confia en les recomanacions que fan amics, família i fins i tot influencers quan decideixen què fer. Confien en l'algoritme perquè els mostri coses que volen veure i fan servir coses com ChatGPT per planejar la seva sortida. Quan fan una planificació activa, ho fan des del tenen en compte, per exemple, el cost de la vida que fa que les persones planifiquin les coses diferents, o, per exemple, trobar coses a través de l'algoritme. Quan planegen un dia fora de casa, pensen en museus, exposicions, parcs, zoos, la natura. Moltes persones són coses que es van convertir en importants durant la pandèmia. Arran del cost, de l'augment del cost de la vida, els museus competeixen amb les subscripcions a Netflix, amb el gimnàs. Quan hem de pensar com es fan servir les plataformes de manera activa i passiva. I els museus haurien de fer servir els recursos allà on més es necessiten. És un canvi perquè ara els equips pensen en cada plataforma per separat i s'hauria de pensar en les plataformes de manera integrada. Què signifiquen tots aquests canvis pels museus? Signifiquen que allò digital ja no és una excepció, sinó que els visitants esperen que els museus facin servir aquestes tecnologies digitals. Per norma, amb poc temps i recursos i experiència, amb experiència, temps i expertesa limitada, els museus han de pensar estratègicament com es poden integrar aquestes pràctiques digitals. Només si s'entenen les necessitats específiques i el comportament dels visitants, els museus podran racionalitzar les pràctiques digitals in situ i les híbrides. Com es fa aquesta medició del públic híbrid? Aquesta medició ha format part des de fa temps del sector cultural, els museus, fa temps que fan servir tècniques per veure aquesta interacció i els patrons de visita dels museus. S'han fet enquestes, entrevistes al públic, però hi ha hagut una proliferació i accessibilitat de les dades, també les entrades. Tot això ha permès als museus integrar més dades a l'hora de poder prendre decisions i adoptar estratègies. Els museus han integrat, han explorat exploracions digitals i s'ha vist que és necessari pels professionals adoptar mètodes de recerca per poder veure com es pot fer aquesta integració digital. No s'ha d'entendre el viatge del visitant al museu adoptant diferents metodologies i no veient-les per separat. A mesura que les eines digitals són més comunes, es necessita més formació per poder democratitzar la investigació a tota l'organització. És molt important pels treballadors dels museus veure com es poden recollir aquestes dades, identificar les dades necessàries per entendre els comportaments i fer servir mètodes quantitatius i qualitatius tradicionals per veure quin és l'impacte d'aquesta medició del públic. Quan mesurem les visites digitals i presencials tenim dos tipus de recerca, la quantitativa i la qualitativa. La quantitativa defineix què fa el públic i la qualitativa per què els visitants fan el que fan. La quantitativa serien enquestes o analítica de pàgines web o xarxes socials. Podríem fer servir dades CRM, la qualitativa podria ser focus groups, entrevistes, cocreació, estudis de diaris, enquestes per veure la usabilitat. Per mi, el valor és entendre què està fent el públic i per què ho estan fent. Barrejar els mètodes qualitatius i quantitatiu ens pot portar a solucions més creatives, potser amb menys grups de dades, però que ens dona un panorama més o una fotografia més coherent. Aquest enfocament combinat vol dir que les dades es poden recollir de manera més sovint, sense haver de passar molt de temps i recursos comparat amb quan es fan estudis a gran escala. Si es fan servir diferents mètodes per recollir dades, potser pot pensar per petites organitzacions pot ser difícil, però fent servir enfocaments creatius ens pot portar a metodologies més efectives pel que fa al temps i al cost per a aquestes organitzacions petites. Com funciona? Per exemple, agafem l'exemple d'entendre qui és important per a les nostres audiències. Hem d'entendre el tipus de persona que visita el museu, quin comportament té, i podem tenir accés a dades quantitatives com a la demografia d'aquestes persones i també dades CRM, entrades. També tenim la responsabilitat de fer aquesta recerca qualitativa i entendre qui són els nostres públics. Hem de fer entrevistes a la sortida dels museus i mirant aquestes dues tipus de dades juntes podem entendre qui són els nostres públic presencial i en línia. Com triem una metodologia o la combinació de les metodologies? Si mirem a les preguntes claus i a les dades que existeixen, quines dades ja tenim? I ens sorprendríem com a museus tenim moltes dades. Ens agrada col·leccionar coses, incloses les dades, i ens sorprendrà veure la quantitat de dades que té el museu. I també pensem quines dades necessitem recollir per contestar les preguntes que ens fem. Hem d'entendre què fan els públics, per què estan fent el que estan fent, o entendre el context més ampli. M'agradaria ara parlar d'un model que va presentar Nemo amb un article que es deia Medir l'audiència digital en l'era digital. És un article que es va publicar per Nemo. Si us agrada, si voldríeu saber més sobre aquest article i un altre que es va publicar, estan a la nostra pàgina web. Hi ha tres maneres de fer servir la medició de l'audiència per entendre com els museus encaixen a la vida dels visitants. La primera és un estudi de recerca. Sovint és rellevant quan construïm un nou producte o una experiència i també pot ser una eina útil quan volem entendre molt bé el comportament del nostre públic. Aquest estudi de recerca ens dona dades qualitatives i quantitatives i que ens permet entendre en profunditat un tema o un públic. Aquest tipus d'estudi pot ser rellevant durant anys per a les organitzacions, els programes. Aquesta recerca holística pot ajudar una organització a saber sobre el públic i prendre decisions amb l'ajuda de les dades. I aquest projecte de recerca holístic tenen resultats que són rellevants més que no pas en estudis més petits. Saber com funcionen el públic híbrid pot ser molt útil a l'hora de desenvolupar productes que tinguin impacte i que ens puguin ajudar a entendre més sobre aquest públic en línia. Es tracta d'entendre com encaixa el museu en la vida dels visitants en formes que encara no coneixem. Sempre cal tenir en compte diverses coses a l'hora de fer aquest tipus d'estudis, si és que es pot necessitar temps i temps, es pot necessitar ajuda d'especialistes i també a vegades poden ser costosos i s'han de planificar amb temps. Els museus més petits i organitzacions poden fer estudis a gran escala, sobretot basats en projectes. Això implica col·laboració amb altres museus o organismes que recullin dades, però també és interessant per obtenir perspectives diferents i també per augmentar les habilitats d'un organisme i pot reduir el cost del projecte si es fa en col·laboració amb altres organitzacions. Aquí tenim alguns exemples. Es pot crear una segmentació dels visitants, que es pot veure el comportament en línia i in situ, també un mapatge d'aquest viatge dels visitants híbrid, també es pot fer recerca per desenvolupar productes digitals nous i no entraré en grans detalls perquè Enric ens farà una presentació sobre segmentació i també parlarà d'altres projectes al voltant del mapatge d'aquest viatge dels visitants. La segona manera de fer servir aquesta medició és la iteració. Això se centra en projectes curts per entendre com funciona, qui fa servir una cosa específica o com millorar un producte. Aquests projectes se centren en temes específics que puguin ser aplicables i rellevants per a l'organització. Aquest tipus de projectes també es poden fer amb pocs recursos, amb poc personal i temps. Hi ha moltes eines digitals que poden ajudar a la medició de l'urgència digital. Amb les metodologies correctes es poden crear solucions flexibles. Dit això, la medició d'aquest públic híbrid es pot fer amb pocs recursos, amb poc temps, si les eines i els processos són els adequats. Per exemple, si tenim una eina d'enquesta integrada, els museus pot permetre'ns fer enquestes ràpidament sense haver de confiar en especialistes que ho facin. Si tenim aquestes eines metodològiques, ens permet aplicar i democratitzar una estratègia, fins i tot amb pocs recursos. Alguns exemples d'on podem fer servir aquesta medició per investigar un canvi d'una mètrica, per entendre per què una mètrica o un KPI ha pujat o baixat, avaluar un esdeveniment, una exposició que tenen un temps temporal limitat, iterar un producte, per exemple, un audioguia, si funciona millor o no, per entendre l'impacte que un canvi ha tingut en un producte o donar suport al desenvolupament d'un nou producte o un pla estratègic. La tercera categoria és el monitoratge, que pot ser una manera passiva de mesurar el públic i ens pot ajudar a entendre què funciona, què no funciona, amb menys inversió de temps, recurs o pressupost. Poden ser coses com mètriques físiques en una pàgina web in situ, dades de localització que es poden mesurar amb Google Analytics, un seguit de participants que poden participar en esdeveniments en línia, la satisfacció dels visitants, la venda d'entrades, i pot ser únic per cada organització. Es poden, si es controlen aquestes KPIs, ens poden permetre iterar un producte o un enfocament. Monitoratge d'aquestes públic permet als museus planejar activitats, veure quins canvis s'han produït al llarg del temps i pot ser un punt de partida per veure què funciona i què no funciona. Sovint això és passiu, es pot fer amb pocs recursos o amb eines com Google Analytics, que són fàcils de fer servir. Però medir el públic només funciona si les KPIs i aquestes mètriques les han establert els museus i que els ajuden a establir, a prendre decisions. Si no es recullen, si recullen les dades sense que el personal estigui format, pot tenir un impacte negatiu. Les mètriques i els KPIs s'han de triar tenint en compte una sèrie de paràmetres i s'ha de tenir clar com afectaran les decisions del museu. El monitoratge és important perquè és com entenem i podem prioritzar els nostres recursos, tenir confiança en què treballem bé i veure quan la cosa no funciona. Això és molt important en un món en el que les expectatives canvien molt ràpidament i el que funciona un any pot ser que el següent sigui obsolet. Com aquesta medició de l'audiència pot ser una cosa que puguin fer tots els museus? Hi ha moltes coses que es poden respondre amb la medició d'aquest públic, com fer tasques, com que han après, també hi ha noves maneres de recollir aquesta informació per contestar la pregunta. És important que els mossens vegin com la mètrica els ajudarà a prendre decisions i per desenvolupar aquesta estratègia de medició per recollir les dades amb els recursos que té el museu. És important considerar això. També és important pensar com el personal pot fer servir aquests tres tipus de medició per tenir una visió holística d'aquests visitants in situ i virtuals. Ara m'agradaria parlar d'una cosa que penso que és molt important per l'èxit de la medició del públic. Hi ha molt més detall d'això en l'informe que he esmentat. I es pot fer servir com a full de ruta per veure com es pot medir aquest públic híbrid i virtual. Una de les maneres d'aplicar aquesta medició és identificar i crear una estratègia de recollida de dades que ens ajudaran a prioritzar les dades que es necessiten pel nostre projecte i les dades que necessitem pel monitoratge. Aquestes estratègies de recollida de dades ens ajudaran a dissenyar estratègies per donar o tenir uns processos temporals més clars, uns processos més democràtics i prendre decisions dins de la nostra organització. Aquestes estratègies de recollides de dades poden ser tan complicades o simples com ens permetin els nostres recursos. A partir d'enquestes dels visitants, comandaments, venda d'entrades, això ens ajuda a documentar un projecte i és important recollir aquestes dades en tot tipus d'organismes. Podem tenir, per exemple, un email al mes o aquesta estratègia de recollida de dades ens permet veure que l'organisme està fent servir els recursos i el personal al màxim. M'agradaria ara presentar un cas que es va aplicar al museu a Londres per ajudar l'organització a entendre millor la funció del museu a la vida de les persones. Varen fer un seminari que va durar 2 dies. Aquí podem veure com va funcionar. El que varen fer és mirar totes les dades disponibles per uns públics claus i volíem centrar-nos en una nova estratègia de públic i vàrem fer petits informes i els vam enviar a uns quants equips de l'organització. Vàrem crear equips per públics específics en tots els departaments. N'hi havia el departament comercial o el departament de màrqueting, i vàrem fer que tots els departaments treballessin junts en un tipus de públic. Després, vàrem desenvolupar una segmentació del visitant. Els donàvem les dades i els vàrem dir que responguessin a aquestes preguntes per crear una segmentació del públic, en certa manera. Després venia el dinar i després els vam demanar que sortissin i parlessin amb els visitants dels museus. Fa una mica de por, oi? I van parlar amb els visitants dels museus i van tornar i van canviar si havien de canviar alguna cosa. Després els vàrem dir que fessin un mapatge del viatge del visitant i van fer servir aquesta segmentació, van parlar amb els visitants i van fer servir aquesta informació per fer aquest mapatge del viatge dels visitants. Van fer servir aquí reptes, oportunitats per pensar en diferents idees que podrien millorar l'experiència dels visitants. Això es va fer a la tarda del primer dia. El segon dia van tornar, era migdia, van mirar les idees que havien apuntat per desenvolupar-les una mica més i la junta executiva va veure aquestes idees, va pujar alguns dels projectes que ajudarien que els públics tinguessin una millor experiència. I tot això va unir a diferents grups perquè parlessin de manera diferent i també vam assegurar-nos que creàvem coses que estaven liderades per les dades i que tenien validesa pels visitants. Per què és important aquesta medició del públic híbrid i com encaixa amb l'organització? El comportament dels visitants i les expectatives canvien i això fa que els mitjans digitals i les oportunitats siguin cada vegada més rellevants pels museus. I per molts museus pot semblar que això és una pressió extra amb els seus recursos limitats. Hi ha moltes oportunitats que se centren en la planificació in situ, que ens pot ajudar a entendre aquest viatge del visitant en línia i in situ. I això permet als museus entendre millor el comportament d'aquests públics presencials i digitals. Comencem a veure que la medició del públic en línia i presencial no només ens ajuda a entendre el comportament d'aquests visitants, sinó que canvia la forma en què els museus planifiquen aquestes, les seves pràctiques i material educatiu i té un impacte més gran en general. El Covid, quan molts museus van tancar durant molt de temps i es van passar models només digitals i després van tornar a obrir, van tornar a les visites presencials i van veure que les seves activitats digitals no eren una amenaça pels visitants presencials i van veure que les expectatives dels visitants havien canviat i tot i que haguessin tornat físicament al museu, les expectatives que tenien respecte a la integració digital havia canviat. Treballar en museus significa que cal entendre com funciona tot per poder prioritzar i entendre què funciona, què no funciona, què ens ajuda com a organització per planificar pel futur, disminuir el risc pels nous productes i donar més valor als nostres visitants. Planificar i poder donar experiències presencials i en línia i mesurar-les holísticament ha ajudat a veure l'impacte que té la combinació d'aquestes dues activitats. Les tecnologies digitals també poden crear noves oportunitats per a experiències més inclusives, presencials i en línia, i mesurar el públic, que és una manera de veure les necessitats d'aquests visitants o per introduir nous productes i experiències. Per exemple, entendre l'accés a llocs arqueològics pels visitants presencials permeten planificar la visita a aquests visitants. I, per exemple, que puguin obtenir aquesta planificació. També ens pot ajudar a desenvolupar contingut digital que ens ajuda en aquesta accessibilitat al museu. I també això ens permetrà arribar a un major nombre de públic. I finalment, la medició d'aquest públic híbrid ens permet entendre on estan aquests visitants dins d'aquest model holístic. Ajuda els museus a ser estratègics i a trobar oportunitats interessants i estratègiques per interactuar amb els visitants de maneres noves. Per exemple, a través d'aquesta recerca de públic digital, els museus poden entendre quins són el seu públic potencial i poden començar a imaginar maneres d'interactuar amb aquest públic de manera més significativa. Un exemple, si sabem on viuen aquest públic digital, podem determinar quines són les llengües més importants a l'hora de crear contingut. Pot fer que el museu rebi més públic internacional i pot acabar generant més ingressos. Entendre que el comportament d'aquestes audiències connectades pot permetre als museus proporcionar a aquest públic el contingut que volen. Gràcies.
Thank you very much for this remark.
Moltíssimes gràcies per aquesta
presentació tan interessant. Ara tenim una estona per obrir el debat amb el públic. Si hi ha preguntes que li vulgueu fer a la Casey, estarà encantada de respondre. Bueno, si no, puc jo trencar el gel, perquè jo sí que tinc moltes preguntes. En primer lloc, et volia preguntar si heu observat als vostres estudis si una bona estratègia digital pot incrementar les visites presencials i quin impacte té en les visites presencials.
Yeah.
Sí, sens dubte. tenir una bona estratègia digital o una mala estratègia digital, sovint veiem que les estratègies digitals i les estratègies per als visitants en persona són com coses separades, les preparen equips diferents i no funcionen de manera conjunta. Tenim professionals que intenten crear contingut per fer créixer la presència de les xarxes socials o treballar a la internet, i després hi ha un grup de professionals al museu que creen programes i actes. El que passa és que tenen dificultats d'ajudar-se mútuament i acaba havent contingut a les xarxes socials que està molt bé, però que no té un impacte en els visitants que venen al museu presencialment. Potser aquesta és l'estratègia, potser només es vol interactuar amb el visitant a través de xarxes socials, però si pensem en una bona estratègia digital, tot hauria de connectar i ajudar a aquelles persones que mai no vindran a visitar el museu en persona, està bé també. Però si el contingut en línia pot servir per ajudar aquelles persones a visitar el museu presencialment, també t'estalvia duplicar el treball en dos equips, perquè tens gent digital promovent la presència. Si treballem conjuntament, estalvia molts recursos. És un repte, tot i això, per la manera en què tendim a pensar en les aptituds diferents per els visitants en línia i presencials, i crec que ho heu fet molt bé.
Potser és una bona oportunitat implementar l'estratègia digital i també fer un canvi en l'organització, no? A vegades en diverses jornades d'aquí de l'Observatori s'ha parlat molt del canvi en l'organització que va de dalt a baix i de baix a dalt en tots els estrats dels museus i les institucions, per canviar, no? Això, no? Que els departaments estiguin més connectats entre ells, que tothom estigui alineat amb la missió del museu, no? Aquest tipus de coses, no? Sí, és molt interessant.
Tenim una pregunta aquí.
Sí, mira.
Hola, bon dia. Soc el David del Museu de les Aigües. Com molts de vosaltres sabeu, al Museu de les Aigües vam estar tancats durant molt de temps pel Covid, ara hem tornat a obrir. Vam fer una estratègia digital, diríem, molt potent, en molts sentits, no? I hem tornat a obrir aquest 2025 amb la presencialitat, amb en públic general. I el que estem fent ara és com un canvi de tendència. En certa manera, el que hem fet és equilibrar, o sigui, donar el mateix pes, la mateixa importància, la mateixa rellevància a aquella persona que ve a visitar o que ve a visitar el museu presencialment, que passeja per les exposicions. Li donem el mateix valor que una persona que entra a les nostres exposicions virtuals a la plataforma Google Arts i les contabilitzem, i li estem donant el mateix valor. Clar, què hem fet ara, no? Hem passat d'un número de visitants, potser que estava en torn dels 50.000 anualment de forma tradicional. Ara, fent aquesta equiparació, estem donant un valor a tenim un potser en torn dels 90.000. No en diem visitants, en diem persones en què hem impactat d'alguna manera, no? Per dir-ho d'alguna manera. Com ho veus tu, aquesta equiparació realment de les persones que entren a les exposicions virtuals o juguen als nostres jocs virtuals, al nostre Minecraft i tot això, els que venen a visitar el museu presencialment? És ètic? És legítim? Com ho veieu?
Molt bona pregunta. I felicitats, per cert, per passar de 50.000 a 90.000 visitants o gent amb qui teniu un impacte. És una molt bona pregunta, perquè és quelcom que els museus de tota mida intenten reflexionar sobre la importància que tenen els visitants, el públic visitant, si compten ni tan sols com a visitant. Crec que depèn de quina és la finalitat o la missió del museu. Si el teu objectiu és ajudar que el màxim de persones aprenguin sobre la col·lecció del museu i l'experiència digital permet que la gent conegui la col·lecció, això és un èxit. Jo el que voldria veure és si en els propers 5 a 10 anys la gent comença a parlar més d'impacte, no? I de com medim l'impacte i què vol dir l'impacte. I fins on és important tenir un impacte perquè la podem considerar una bona visita. Però falta quelcom en tot això i és l'objectiu del museu. Els museus hi són per ajudar a educar les persones, però també quin és el valor d'una visita presencial quan algú ve a una primera visita. Potser no aprenen res, estan centrats o venen per tenir-hi una primera cita, no? I no aprenen res, simplement estan visitant el museu amb una primera cita. Té això un valor? Hi ha gent que ve als museus en persona amb una participació més gran o més petita. Per tant, a l'hora de mesurar-ho hem de veure que és el que volem. Si volem el màxim de visitants, jo recordo que quan treballava al National Gallery vaig estar fent entrevistes, crec que fèiem un projecte de finançament sobre com arribar als llocs i vaig parar dos homes que em van dir que eren a la National Gallery perquè era més fàcil arribar a la botiga de donuts creuant la galeria que donant la volta. Això compta com a visita? Suposo que creuant l'edifici devien observar. Però és això, no? És més que veure si donem més o menys rellevància a un visitant digital. El més important és el tipus de participació que volem i què és el que volem assolir.
Hello, I'm Sebastián.
Hola, soc Sebastián Lang de la Universitat de Huelva i tinc una pregunta per vostè. Com avaluarien les estratègies que venen de fora del museu? Per exemple, els TikTokers o els Instagramers, que també animen o ofereixen la possibilitat o animen els visitants a que visitin o gaudeixin del museu. És una bona pregunta aquesta i crec que és complex. Fa uns mesos estava parlant amb la meva mare i ella em parlava d'una dissenyadora d'interiors com si fos la seva amiga. I em va dir, ah, tal persona ha fet això. I de qui és aquesta persona? I era una influencer que mira YouTube. Crec que hi ha un canvi. S'està produint un canvi. És que recentment hem estat parlant sobre com definim en una enquesta el boca orella, no? És una pregunta molt típica. D'on ens han conegut? A internet? Conegut per boca orella. Cada cop hi ha més persones, vam fer un estudi, de fet, l'any 2013, com a part del Consorci Museístic de Londres, i vam repetir aquesta enquesta el 2025 amb les mateixes preguntes. I és aquí on hem obtingut informació útil sobre els visitants moderns. Aquest canvi, pel que fa al boca orella, és el canvi més important que hem pogut constatar, però la realitat, quan ens hi endinsem, és que hi ha molta gent que menciona per boca orella referint-se a influencers o interaccions a les xarxes socials. No són persones que coneguin en persona, però senten que els coneixen perquè els segueixen en línia. I això ens obliga a donar una passa enrere i dir, bé, doncs com podem canviar aquesta pregunta que l'hem plantejada de la mateixa manera durant 20 anys i dividir-ho per pensar boca orella d'amistats o família o gent que no són ni tan sols amistats. O bé, poden algunes persones considerar els influencers i els tiktokers com amics. És difícil, doncs, entendre quina importància donen als influencers i quina importància donem a un germà, una germana. El Victorian Albert, l'estratègia marketing ha canviat i ara treballem molt més en col·laboració amb influencers perquè veiem que no necessàriament que estiguem arribant amb més gent amb els influencers, sinó que hi ha un nivell de participació més profund amb la gent que segueix el seu contingut. I tornant a l'algoritme, en aquesta investigació que acabo d'esmentar, Hi ha moltíssima gent que deia que tenien una sobrecàrrega d'informació que era massa i cada cop més la gent depèn de les xarxes socials per veure només el que els interessa i ignorar les coses que no volen saber. I això està molt bé per ajudar a moure'ns per tot aquest mar d'informació, però què passa quan ens desconnectem i de cop, si un algoritme no pensa que un museu sigui pertinent per a una persona, no veuran mai més el teu contingut, encara que siguin seguidors a les xarxes socials i fent servir els influencers d'aquesta manera, ens hem intentat assegurar que el contingut del museu a les xarxes segueixi sent pertinent, perquè els influencers volen mantenir la seva rellevància. Això no funciona per tots els museus i s'ha de trobar un equilibri, però sí hem de pensar en com ho medim.
Josep Borrell, del Jardí Botànic Mari Murtra. En els darrers anys, al Jardí Botànic hem estat treballant molt en enriquir els continguts que oferim al visitant a través de continguts digitals. Això ens permet mantenir molt el tema del paisatgisme net, d'alguna manera, i és un recurs fantàstic, l'oferim a través de QRs. Però també en els últims anys, no tant, però també, ens hem trobat que cada vegada públics escolars i públics també familiars tenen més i més reticències a fer servir el mòbil, per exemple, per explorar un QR, per obrir un QR, per explorar el jardí. Jo crec que a vegades això es deu una mica que els que ja som més boomers, no? Tenim aquesta por de que el món digital s'acabi canibalitzant el món real, no? Llavors, per un equipament com el nostre, això és vinculant, perquè, és clar, l'experiència de visitar el jardí, doncs, és un jardí, no? És aire lliure, etc. Llavors, m'agradaria saber quina és la seva opinió sobre en quin punt creu que hi haurà un equilibri, si és que hi haurà de ser, o si simplement estem en una llei del pèndol que va d'una banda a l'altra. Gràcies.
La pregunta és que volia dir que de vegades quan vas al museu és per fer recerca o per tal, però no sempre, per exemple, trobes de que a mi no m'agrada obrir el mòbil, m'agrada mirar el que hi ha, perquè ja tinc molta informació fora per trobar el que veig. Llavors és molt complicat això, aquesta diferència, el que està dient. Per això volia una mica, en fi, l'èmfasi en aquesta situació, perquè jo crec que també quan anem com públic al museu és una mica per obrir els ulls i deixar una mica de banda tot el tema dels QRs i tot això.
Doncs crec que ha donat en el clau amb el repte. Crec que com a museus ens trobem en una posició molt difícil. Hi ha una transició, sens dubte, i ens trobem atrapats en aquesta transició. Hi ha un públic molt gran que vol visitar museus de la manera que sempre ho han fet durant 50, 60, 70 anys. I hi ha molta gent que sí, venen als museus com a manera de desconnectar del món digital. Però, d'altra banda, també tenim públics que han crescut amb un telèfon intel·ligent i que espera poder connectar-se al wifi, que esperen poder entrar a la Wikipedia si no entenen alguna cosa, o que farien servir els telèfons de manera integrada en la seva vida. Ens trobem en un moment complex en què hem d'elegir si servim a aquests dos públics o si ens centrem només en un grup o en un tipus de públic diferent. Malauradament, en el món digital les coses evolucionen molt ràpidament. Per tant, no es tracta només de si ens centrem en els públics del futur, perquè sabem que a mesura que creixin ens demanaran més en una experiència d'integració digital, però també sabem que aquestes tecnologies canvien. Sabem que fa 6 mesos ningú parlava del ChatGPT i ara el ChatGPT juga un paper important en la vida de moltes persones. Parlem de SEO i què vol dir pel que fa als algoritmes i els bots d'intel·ligència artificial. Vés a saber com serà el panorama d'aquí 3 o 4 anys. És molt difícil desenvolupar una estratègia futura per servir a un nou públic amb nous requisits i noves expectatives i alhora servir a un públic que sabem que té uns comportaments clàssics, no? I l'espai museístic, l'espai del museu té moltes regles i sabem a través de la recerca sobre els obstacles que molta gent que no ve als museus es sent incòmode anant a museus perquè no entenen les normes socials. Encara que vulguem que sigui lliure i obert per a tothom, hi segueixen havent moltes normes i aquestes normes ara entren en contradicció amb els diferents públics. Per tant, no tinc una resposta a la seva pregunta perquè és una cosa complicada. No es pot planificar massa per endavant perquè no sabem com serà el panorama digital. Potser la realitat virtual no acabarà de convèncer. L'any fa 5 anys tothom se'n reia, no?, de posar-se aquelles ulleres o potser es converteix en una nova norma, però encara no ho sabem. Per tant, no tinc una resposta a la seva pregunta, però crec que ha donat el clau i ha copsat ben bé el repte que tenim, on tenim un peu en el passat i un peu en el futur, i està bé estar en aquests dos llocs.
Interessant. Jo voldria afegir en aquest debat que precisament per, aquesta és una de les raons per les quals és tan important la recollida de dades i l'estudi de públics, perquè, per exemple, John Falk, que és un dels grans autors sobre temes d'estudis de públics, no? Ell segmenta els públics segons les motivacions, no segons les característiques sociodemogràfiques, i precisament una de les seves entre 5 i 7 segmentacions, ell parla del recharger, que és aquesta persona precisament, no, que no vol ni cap tema de mòbil, ni cap, vol estar al museu simplement per recarregar piles, no, per l'àmbit artístic o per una sensació d'estar desconnectant de la societat, no? Llavors, per això és tan important, no, també els estudis de públics en aquest sentit per entendre les audiències. Tenim temps per una última pregunta. Algú més? Si no, jo és que en tinc moltes. Jo et voldria preguntar quins passos recomanaries a un museu petit o amb recursos limitats per començar a mesurar i comprendre millor els seus públics digitals. Així, sé que és una pregunta segurament força llarga, però si ens podries donar algunes pistes en un parell de minuts.
Sí, jo crec que la primera passa seria veure quines són les dades de les quals ja disposem. Ens sorprendríem si tenim plataformes a les xarxes socials que ja tenen eines analítiques incloses i, per tant, no cal tenir una plataforma de pagament per mesurar les analítiques. També les eines analítiques de les pàgines web potser les tenim, encara que no haguem configurat el Google Analytics i en funcionalitats com Google Trends, que són eines disponibles gratuïtament en línia. Pots posar el nom del teu museu i veure quanta gent ha fet una cerca del teu museu en l'últim mes. Jo crec que començant amb un projecte breu per veure el que ja sabem o el que ja tenim, sovint assumim que no sabem res o que no tenim res, però les dades hi són. I també crec que és important pensar i dir, bé, què volem saber? Perquè això ens ajudarà a decidir el que farem. Si l'objectiu, si el que volem saber és què és el que motiva la gent a visitar la pàgina web, doncs podria fer-se una enquesta a la web preguntant per què han vingut a la web amb múltiples respostes. I això respon a les preguntes que pugui tenir el museu, o si volem saber si la gent fa servir la pàgina web per veure les col·leccions en línia o per visitar el museu. Si tenim eines analítiques, podem veure quines pàgines visiten els usuaris, com hi arriben. Tant com tu has dit, és una resposta molt llarga a una problemàtica petita. Sovint no tenim temps de fer aquestes coses, però crec que s'ha d'entendre per què tenir una estratègia digital és important per un museu, perquè a mi una de les coses que em van sorprendre és que durant la pandèmia molts museus van tancar i molta gent va córrer a endinsar-se en una estratègia digital que no havien fet mai. I ara és quan hem de fer una passa enrere i pensar per què fem servir l'estratègia digital. I per això fem servir la recerca sobre els públics o estudis més profuns com els que, dels quals parlarem avui per veure com la presència digital pot ajudar a l'organització. Moltíssimes gràcies, Casey.
Yes.
Thank you so much.